El búnquer.
...1888... Vilczegura, comtat de Grójec, regne de Polònia, actual Polònia.
Anava a queixar-me del puesto, però amb aquesta musiqueta sé que només poden passar coses bones.
Ara, clar que sí.
Alegria!
Alegria! Ens situem en una minúscula granja enmig del no-res. En aquesta casa diminuta i plena de goteres hi viu un matrimoni de camperols a qui els costa Déu i ajuda a tirar endavant. Es diuen Mikael i Benedicta Wibrowski.
Que Déu us beneeixi, Mikael i Benedicta Wibrowski! Perquè per magres que les estigueu passant,
sí.
Si hi ha aquesta musiqueta de trompeta de borratxo, tot
aviam.
Anirà bé.
Bueno.
Tot anirà bé. Art de Sant Martí?
Sí. De moment anirà regular.
Sí?
De moment, sí.
Bueno, va.
Els Wibrowski són uns pobres desgraciats, els més miserables del poble.
Hòstia, pello.
Es foten de gana i, a més, no fan altra cosa que tenir fills. A casa cada cop hi ha més boques per omplir.
És que... A veure si... Mira. Bueno, prou de nens. Aviam si, al final, la teoria... Com més pobre ets, més calent vas.
Ah, no, perquè jo...
No. És història. El que estic dient és... Què?
No, que hi ha alguna història de milionaris que no em quadra amb el que dius. Però sí,
també.
Podria
però,
ser.
Sí.
Són els extrems.
No,
jo crec que són els extrems.
Els extrems.
Qui va més calent? El més pobre i el més ric. La classe mitja van fent. Jo crec que va per aquí.
Podés així. Ja farem, parlarem amb aquella noia que ens porta l'Excel del programa, les estadístiques,
sí,
i que ens ho miri.
Que ens ho miri.
Perquè jo, pel que veig, és com més pobre, més boques per alimentar hi ha.
Això és veritat.
I el ric, i aquells problemes, oh, és que no puc tenir... Bueno, clar, són tots fills de cosins, també és veritat, que els hi costi més.
Bé, és trist dir-ho, però sí. L'única cosa que els salva és que no tots els seus fills arriben a grans. A casa seva la taxa de mortalitat és molt alta. 12 fills que han tingut, 5 se'ls hi han mort.
5. D'11 a 5, com les pometes, del pomer.
Què, el nen, us dorm el vostre?
Sí,
sí que dorm.
Sí que dorm.
Sí, el nostre, sí.
The big sleep. Siguem positius, menys boques per alimentar, home.
Amb 6 fills vius, els Wibrowski estan més que satisfets. Ells ja tancarien la paradeta, però sembla que el destí els té preparada una altra sorpresa. El 1890, la Benedicta torna a notar els símptomes habituals d'un embaràs.
Em penso que estic embarassada. Mira, el predictor, ves preparant l'aixada. Foradet al pati.
Des de bon principi ja es pot intuir que aquell naixement no serà fàcil. Per començar, la pobra està de part durant hores i hores. Per més que ho intenta, la criatura es resisteix a sortir.
I et sembla raro?
Home.
Que no vulgui sortir?
Jo veig el panorama i dic, aquí no.
Jo trec el cap i torno cap a dins.
El part s'està convertint en un malson. La Benedicta està perdent molta sang. Ningú té gaire clar que ni ella ni el fill acabin bé. Però, per sort, quan en Mikael ja s'imaginava havent de trucar al capellà, la criatura que esperaven decideix aparèixer d'una vegada i s'acaben els maldecaps. Després de molts patiments, la Benedicta dona llum un nen, l'Stephen.
Déu-n'hi-do el nen. Donant pel sac des del primer dia, no?
Bueno, i espera't, perquè resulta que quan els Wibrowski examinen el fill que acaben de tenir, queden ben petrificats.
Ai, ai!
Més que tenir un nen,
ai,
han tingut un monstre.
I després diuen que Déu no castiga dues vegades. Què li passa? Ha sortit una mica deformat?
No.
3 caps, 4 cames...
No.
El niño pulpo!
No, home, no!
El niño gallo! Me ve cagant tot un muerto!
Les extremitats són correctes.
Ostres, si has de... Doctor, si ha de començar així la frase...
Sí.
Miri.
Com està el nen? Les extremitats bé.
Són correctes.
Ja t'imagines lo pitjor... L'Stephen és perfectament normal. El problema el té a la pell.
Déu meu, que els ha sortit negre i els Wibrowski són blancs, pel prejudici.
Sí.
Els he imaginat blancs tota l'estona.
Sí, ho són.
Què, Benedicta? Les classes de zumba, les classes de bachata sensual. La gent que s'apunta a aquestes classes, cuidado.
Sí,
si teniu parella...
Sí. M'he apuntat a bachata sensual. Bueno.
Tu sol, Josep?
A tu em vas dir que no t'agradava ballar, a tu. Bueno,
doncs apunta't a balls de saló, fill
meu. Clar.
Em pensava que aniries allà perquè t'agradava la Mari Pau Huguet ballant.
Sí.
Però bachata sensual.
Bachata sensual.
Ostres, Josep.
Però bueno, que existeix aquesta
que sí,
classe?
Que sí.
Ah, sí.
Que jo conec aquest cas, eh?
Perdoni?
Que jo conec aquest cas tu... d'una parella...
Sí, que l'home...
Que l'home es va apuntar a bachata sensual els dijous al vespre.
Sense la dona.
Sense la dona.
Ahà. I com estan?
Sense la dona.
Ja no existeix. Ja no existeix. Aquesta parella ja no existeix. Per sort.
Bueno, tenim un nen que acaba de néixer, que li passa alguna cosa a la pell. Recordeu. L'Stefan és blanc. Tranquils. Ros.
Stefan o Stefan?
Stefan, perdó.
Va. És que el veig més modern.
Sí, l'Stefan és blanc i ros com els seus pares, però sí, té una peculiaritat molt vistosa i ben estranya.
Espeio, sisplau, prou, eh?
Els pares estan molt espantats. Resulta que el petit Stefan té absolutament tot el cos recobert de pèl.
El niño lobo!
Bueno,
no em diguis que no, eh?
És que més que un niño lobo sembla una ovella.
Ai, que m'he fet mal a la cama de l'esglai. El niño oveja. No puc cridar-ho.
No. El niño oveja! L'Stefan és pelut com un jersei de llana. No saben si és un nen llop, un quiso o un càstig diví. Ves a saber què carai és, allò. Busquen ajuda preguntant a les velles del poble i elles els responen que mai havien vist res igual. Fins i tot n'hi ha que els adverteixen que l'Stefan pot ser un emissari del dimoni.
Una mica de respecte, sisplau. Hosti, les velles del poble, sí, nano. A seguida el dimoni pel mig, eh?
També que la primera opinió la vagis a buscar a les velles del poble. Aviam, si hi ha un metge, pot ser primer el metge, no?
Hasta el capellà, primer.
Sí, no ho sé. La Benedicta és la més dura amb el seu fill. Independentment de que sigui fill seu, li fa fàstic. Considera que aquella criatura és una abominació.
Ostres, una abominació? És el més terrible que una mare pot dir al seu fill, eh?
Sí. Vostè, tu nen, ets una abominació.
Ets una abominació.
La Benedicta demana al pare de la criatura que li busqui una llar. Diu que a casa no el vol tenir. No el vol veure ni en pintura. Per tant, durant les següents setmanes, el pare de l'Stefan s'ha de dedicar a visitar els veïns i demanar-los que es quedin amb aquella bola de pèl.
Quina estampa, Déu-n'hi-do, eh? No t'hi vulguis trobar,
hòstia.
Eh?
Déu vos guard! No estan pas interessats a quedar-se amb un fill que hem tingut i ens fa nosa?
Doncs mira, no et dic que no, la meva dona li fotrà gràcia una altra canalla, però... això és un gos! Què m'està venent,
no,
vostè?
No, és un nen, eh? Li prometo,
què?
És un... Ha sortit una mica pelut, però és un nen. Què dius, sol, va! No se'n penedirà.
No, que fa poc que hem canviat el sofà, m'ho deixarà ple de pèl.
Però...
Hauré d'anar a comprar la merda aquella.
Si se'l posa als peus, dormirà amb els peus calents.
Aviam.
I té la mirada pura i brillant.
Aviam, sí que és veritat. Bé, és igual, m'importa, no em portis aquest gos d'aquí. Va, deixi'm estar.
Passa el temps, però els Vibrovski no troben uns pares per l'Stefan. No és fins que el nostre amic compleix 4 anys que reben una proposta d'algú que vol quedar-se amb ell i fer-se encàrrec.
Claríssim.
Circ dels horrors?
Circ dels horrors? El circ dels horrors.
És que...
Un promotor alemany anomenat Selmayr. Som al 1904. En Selmayr compra el nostre amic a canvi d'un grapat de monedes i se l'emporta de gira per Europa.
És que ni xifra li ha dit al pare. Li ha dit, li compro per un grapat de monedes. I li ha colat un botó per aquí al mig.
Sí. Sap perfectament que l'Stefan és un diamant en brut que li pot suposar molts beneficis. És un promotor experimentat. L'opció fàcil seria exhibir l'Stefan sense gaires més complicacions, presentant-lo, que surti a la tarima i que sigui el que Déu vulgui. Però també és conscient que, per fer-se realment famós, ha de tenir una mica d'història al darrere. Com més misteriosa sigui, més interès dels espectadors despertarà. El públic sempre valora una mica de context.
Context, sempre.
És el que demana el públic.
El públic vol context. Tu, que si no t'ho criden, eh?
Sí.
Context, 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 context.
Vaig anar a veure Maricel i la gent cridava això.
Demanar-li context a l'Àngel Guimarà.
Sí, i, sí, sí. El promotor dona un parell de voltes a veure què pot inventar.
Sí.
I, bueno, un nen que va ser abandonat i va ser alimentat per una lloba.
Vale.
Podria ser un nen salvatge que vivia entre llops. Però el del nen llop està molt vist ja, no?
Sí, home.
No vol caure en l'error. Així que en Selmayr comença a treballar en una història pel nostre amic. El primer que cal és inventar-se uns orígens pel nostre protagonista. Com ja sabeu, l'Estefan ha nascut en el si d'una família de miserables polonesos sense gaire història. Però el promotor decideix posar una mica de fantasia.
Una mica de salsa?
Sí. Ah. S'inventa que els pares de l'Estefan també eren gent del circ. Concretament assegura que la mare era ballarina i que el pare era domador de lleons.
De moment podria ser el fill d'Àngel Cristo.
Sí.
I la Bàrbara Rey, eh?
Sí, senyor. Sí.
Que hable!
A ver.
Siga.
El promotor diu que durant l'embaràs del nano, un lleó va perdre el control i va atacar salvatgement el pare de l'Estefan. Assegura que l'animal el va rebentar, que li va mutilar diverses parts del cos i que el va deixar mig mort.
A mi ja em té, eh? Quatre entrades!
Un moment.
Però si vostè ve sol, és que vull quatre seients. Vull estar ample.
Segons el promotor, la mare de l'Estefan va presenciar l'atac del lleó al seu marit. Ho va veure tot. L'impacte emocional va ser tan fort que el fill que esperava va sortir recobert de pèl amb el mateix aspecte que el lleó que va atacar el pare.
L'argument,
sí.
Jo crec que ja se'n va de les mans una mica.
A veure, no sé si pot tenir alguna explicació científica.
Ja en parlarem després.
A més, com que l'Estefan té el pèl ros, sí, quadra més que sigui un nen lleó que no pas un nen llop.
Ah,
i heu de saber que el pèl de l'Estefan no para de créixer, eh? Si passes unes quantes setmanes sense afaitar-li el cos, tot ell està cobert de pèl ros. És ben bé un lleó.
Carai.
Un nen lleó.
Un nen lleó fa gràcia, eh? O sigui, ple de pèl ros, eh?
Sí.
És un guitarrista de heavy dels 80.
Exacte. La història de l'home devorat per un lleó i la dona traumada agafa una mica més de sentit. Bon sentit, entre cometes, eh? Però de sentit. Per potenciar l'efecte, l'Estefan, això és molt maco, li retallen tot el pèl del cos, menys el contorn de la cara. Realment sembla un lleó autèntic. És, amics meus, un nen lleó. Ep, ens l'han tret de seguida, no?
No els hi ha...
Ara,
home...
Des d'ara...
El nen lleó, eh?
El nen lleó,
el niño, sí. León, m'agrada.
A partir d'ara, el nostre amic Estefan serà conegut com en Lionel, l'increïble nen lleó.
Ara sí que hem de parar tot, eh?
Ara sí.
Per què? Lionel, eh?
Sí.
Lionel,
noi. Una altra de les ocurrències del promotor d'espectacles és canviar el nom del nostre protagonista. Es veu que Stefan Wibrowski és un nom poc adequat per una estrella del circ. Ara és en Lionel, el nen lleó.
O sigui, respecte zero canviar-li el nom. Sí que Stefan Wibrowski sembla un lateral del Borussia.
T'ha semblat una falta de respecte canviar-li el nom?
El nom m'ha semblat que m'ha semblat.
Repar-lo al zero i deixar-li el cap envoltat de melena de lleó, això t'ha semblat correcte?
A mi m'ha semblat, aviam, li treus fel. Si fa gràcia, tu, endavant.
Sí. Bé, si us va bé, nosaltres li direm a Estefan igualment, que així ens estalviem embolics. El nostre amic comença a fer-se famós amb el màrqueting adequat i una història ben lligada va de gira per l'imperi alemany. Ens n'hem anat fins a una de les festes més destacades de Berlín, l'Oktoberfest.
Home... Un públic que te canta això?
Home,
és bon públic, eh? Ja els tens.
Tu me dius, a on pot agradar un nen lleó? Home, a l'Oktoberfest.
A l'Oktoberfest, sí. Però ja. És que si tu em diguessis, me'n vaig a fer l'il·lusionista a l'Oktoberfest, te diria, de cap. Ves-hi de cap, Peyu, perquè t'ho riuran tot, eh?
Tot. Sí,
fins
sí.
Fins i tot els moments que no fan riure.
Tot.
Aquell.
És que abans de l'escenari 8 ja arriben, eh? Sí. El nostre amic és l'ànima de la festa. El promotor alemany el té com una de les atraccions més destacades del seu espectacle. Ningú es vol perdre l'actuació d'en Lionel, l'increïble nen lleó.
Però quina actuació? És que de moment no m'has explicat de què va l'actuació.
Ah, és veritat. Bueno, el nostre protagonista fa malabars i tombarelles.
Home, bueno, quina merda, no?
Aviam, però té cara de lleó, eh?
Sí, clar, això sí.
A més, és molt petit per fer gaires coses més. Heu de ser conscients que tot just és un nen. Fa poca cosa, però amb el que fan té prou per impressionar el públic. El seu show és el més celebrat de tot l'Oktoberfest. L'espectacle del nostre amic aconsegueix vendre més de 20.000 entrades en una setmana.
Collons, 20.000 entrades en una setmana?
És com el... com el búnquer confidencial, eh?
Més o menys.
Ah, ojo, eh?
Ostres!
Uns números com aquells converteixen el nostre protagonista en una estrella. I com no podia ser d'una altra manera, el seu èxit acaba arribant a les orelles del promotor de circ més important del món.
No! 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 Som a Alemanya.
L'any 1904...
No pot tenir l'orella tan fina.
L'Estefan rep una proposta de qui us esteu imaginau. En Phineas Barnum.
És que...
Bueno,
aplaudint un explotador de mainada.
No! No, no era explotador. Pagava molt bé la seva gent.
Bueno.
Ja ho hem explicat. Fa cinc temporades que ho expliquem.
Sí.
Tothom volia treballar per en Barnum, Jair.
Sí.
Pels diners, pel prestigi. Sí. El nostre amic Estefan guanyarà més diners treballant un any amb en Barnum que durant una dècada actuant amb el promotor alemany aquest que el portava fins ara. Vull dir que, ojo, eh?
Això és veritat, no? Això és veritat. Si ens truquen de Telecinco, què?
Sí.
Què?
Sí.
Què?
Jo perquè no sé parlar castellà, però si no...
És que... No. Això és així. Ens omplim la boca de... Sempre treballar per la corporació. Que no ho hem dit mai.
No ho he dit mai, això, eh?
No ho hem dit mai de la vida. Però si ve Telecinco...
A mi si me ve Telecinco i em diu, Peyu...
No, i no. si la proposta... A mi el que m'importa és la proposta, no els diners.
Sí,
perquè jo anar a seure allà amb Quico Matamoros...
Te prometo
sí.
que no sé què fan a Telecinco ara mateix. O sigui... No
què recordes? Què recordes?
L'última vegada que vaig veure Telecinco,
què?
Feien Humor Amarillo.
Home, l'època bona.
Sí.
Humor Amarillo. Pressing Catch, no? WrestleMania.
Clar.
I posaves la tele, Hulk Hogan.
Això.
Doncs llavors, el Jesús Gil amb prostitutes
això,
en un jacuzzi. Sí.
Això és el que mirava jo quan era petit.
Era aquella època.
No sé ni a quin número del mando el tinc ara mateix, la veritat.
A mi em van trucar per anar a Telecinco una vegada.
Sí? Per anar a treballar.
No, per anar cobrant a un lloc.
Val.
I vaig dir que no.
No.
Perquè vaig valorar-ho i... Tenia més a perdre que a guanyar.
Bé, va. Treballar amb en Barnum significa abandonar Europa i desplaçar-se als Estats Units, on el nostre amic hi arriba quan té 10 anys. El seu primer paper és com a substitut d'una de les estrelles del circ d'en Barnum, que s'ha mort fa poc.
Oh, no! Qui era?
No el coneixem, no n'hem parlat mai, però potser un dia li dedicarem una biografia.
Qui era?
Era en Jojo, l'home amb cara de gos. Bueno.
Pinta bé.
Sí. Telecinco igual, el truquen també.
Penso que ja surt.
Ja surt. Als Estats Units és on el nostre protagonista es fa tot un home lleó. És presumit, a més no poder. Cuida el seu pèl amb els millors productes, vesteix les robes més luxoses i fuma amb pipa. No es pot ser més elegant.
Ostres.
També es cuida físicament. És un homenàs que incorpora números atlètics al seu xou, de manera que acaba fet tot un armari. Tot i l'aspecte d'home lleó, als voltants dels anys 20, l'Estefan té una llista de pretendents llarguíssima.
Clar.
Potser és perquè on hi ha pèl hi ha alegria, o... El tio es passa enllitant-se amb noies a qui els pica la curiositat i volen conèixer a fons aquell home pelut.
Bueno, els pica la curiositat i tot el cos,
sí.
Al cap de rato, perquè cuidado, eh? Cuidado, has de saber jugar les teves cartes.
I tant que sí.
Ets un tio pelut,
sí.
Doncs busques el teu nicho de negoci.
Sí, hi ha gent que els agrada.
El pèl,
sí.
Hi ha no, molta gent que els agrada el pèl.
No els he trobat, però hi ha gent que els agrada. Viatja pels Estats Units i per Europa mostrant el seu cos i les seves habilitats. Guanya un dineral, s'embolica amb senyoretes i és famós a la premsa. Parla 5 idiomes. Ojo, eh? És un tio molt culte, eh?
Més que tu i jo junts.
Sí, senyor. Sí, perquè si els que ja sabem tots no compten, no? O sigui, no podem cantar català dues vegades i castellà dues vegades.
Tu saps italià i saps anglès.
Ja està, sí. Català,
castellà... L'home lleó, un home lleó
del 1800,
del 1900 sap més idiomes que nosaltres. Vull dir, així estem.
Ha anat així, tu. Des de que es rodeja de la Jet Set, és un home nou, és un gentleman amb aspecte de lleó que viu els seus millors dies. Ni tan sols un petit accident que té amb la pipa de fumar li esborra el somriure de la cara.
Què ha passat?
Eh?
Què ha passat?
Bueno, el que passa quan es fuma, tenint el cos recobert de pèl llarg i sedós, li salta una espurna de la pipa i se li encén mitja cara.
Que es posa laca.
Bueno,
això sí que és laca
cuidado,
tot el cos, eh?
Cuidado. Per sort tot queda en un ensurt, però el nostre amic es passa uns quants mesos sense actuar perquè se li socarrima mitja cara. No torna a l'escenari fins que se li torna a regenerar la cabellera. Després de l'incident de la pipa, l'home lleó té una vida sense més sobresalts. S'instal·la en una casa bonica als afores de Nova York fins al 1931. Aquell any s'adona que ja ha guanyat prous diners com per no haver de treballar mai més i decideix viatjar a Europa per viure sense haver de fotre brot.
Molt ben jugat, eh?
Sí, no?
Ostres,
la jubilació somiada li dura només un any. Un any després, el 1932, el nostre amic té un infart i es mor. L'Estefan tenia 41 anys.
Oh, que jove!
Oh, sí. No sé quan viuen els lleons.
Doncs deuen viure això.
Ah.
Ara ho buscarem. Ah, quan... Tinc curiositat, com viu un lleó?
Ah, t'ho busco si et fa...
Perquè un lleó, perdona, sí, però un lleó amb 2 anys ja pot menjar-se't, no? És allò que creixen molt
jo
ràpid.
Jo crec que
no?
Quan acaba de néixer ja se't pot jalar.
Sí, si no vigiles.
Esperança de vida a un lleó. Pues mira, una femella 15-16 anys i un mascle 8-10.
8-10? Només 8? Només viu 10 anys un lleó? Menys que una vaca?
Sí, però és que estan estirgassats a terra 3 o 4 dies seguits fins que no mengen. O sigui, t'ha de cardar llarg 10 anys, nano.
Hosti, sí, aquí tens molta raó, eh? Ell mateix es mor ja de...
Ah, clar, tu.
Ja n'he tingut prou.
Es moren perquè hi ha un dia que diu jo no m'aixeco, que s'ha res més, jo.
Sí, s'ha mort.
Sí, sí.
Ja està.
En fi, el voleu veure, el nostre amic? L'Estefan?
Mira! És la vegada que més he volgut veure un personatge de la història. Aviam, si està a l'alçada de les expectatives.
Tu com te l'imagines?
Pelut.
Pelut. Pelut ho és.
Pelut ho és.
Sí.
I
és una
pelut,
foto, eh?
Pelut, clar, una foto, home, si és un pavo dels anys 30.
És una foto que m'està, a mi m'impressiona, diguéssim.
Endavant. Cabell llarg, eh?
Aquí el teniu, Guito. Oh! Cuidado, eh?
Cuidado perquè... Perquè si, no, jo vaig al circ i pago entrada i ben invertits els diners.
Sí,
perquè
sí.
No, va, com ha de ser el Niño León? Què dius? Doncs sí,
pues sí,
doncs sí és el Niño León. Té més pèl que un lleó. És espectacular. Bona mirada, nano. Bona mirada. En fi, anem a veure què en diu el nostre públic. Estefan Bibrowski, o sigui, Lionel, l'increïble home allò, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Només vots a favor, no podia ser d'altra manera. Una història fantàstica de superació.
Sí, superació.
Perquè tu neixes pelut i aprens 5 idiomes.
No, jo no te'ls aprenc. Jo si neixo pelut ja no t'aprenc res.
I et fas milionari, eh?
Milionari.
Que va poder viure els últims anys sense treballar.
Sense treballar. Molt ben jugat, eh, en Lionel.
Fort aplaudiment per Estefan Bibrowski, el nen lleó que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell.
Bé, ho han fet bé, eh?
Han cantat bastant a ritme.
Bé, bé, bé.
Escolta, i alhora no, s'ha tret, tot.
S'ha tret tot, què vols dir?
La decoració.
La decoració, per fi.
Hem vomitat, s'ha tret tot, eh?
Estava ben farta del Nadal.
Ahir era la Candelera, ahir vam treure tota la decoració nadalenca del búnquer.
Contents de que hagi passat això. Escolta'm, la gent que no ho veu, que no ha vist el personatge, que el miri, perquè jo m'imaginava una altra cosa.
Sí, què t'imaginaves?
Home, al lleó no li surten unes cascades de pèl de les galtes.
No, el lleó té com el collar aquell,
sí,
estarrufat. Sí. Però és que li surten pèls de llocs molt curiosos,
que sí,
aquest
molt
senyor.
Curiós.
Sí,
molt.
O sigui, l'únic lloc on no té pèl és als ulls i a les dents.
Sí.
El pit, veig que el pit no és molt pelut, eh?
Però perquè li van depilar, van dir que al final depilaven,
clar,
no?
És per deixar-li la melena.
Clar, perquè es vegi més l'altre.
Clar, i va com vestit de torero. Bueno, és una cosa espectacular.
Sí, sí.
És una cosa ben curiosa. Cosa
estava pensant que si viuen entre 8 i 10 anys els llops grossos, en Mufasa...
Els lleons.
Els lleons, perdó, els lleons.
En Mufasa, sí.
En Mufasa, que quan la van tirar, ui, Déu meu,
sí,
el seu germà...
Tenia 9 o 10 anys.
Ja hi tocava morir, no, de fet. Vull dir que tampoc li ha fet tanta parafernàlia.
No, ja li tocava. És que en un moment de la pel·li crec que ho diuen, ja li tocava.
Sí, home, sí. Va, a veure, heu notat que al programa tenim certa predilecció pels personatges que tenen el cos recobert de pèl. Agrada.
Agrada
això. Perquè on hi ha pèl hi ha alegria, ja està. Doncs hem portat sempre un grapat d'històries d'aquest estil.
Aviam.
Hem tingut uns quants homes llop i avui, doncs, un home lleó. I quan us hem dit que hi havia un home amb cara de gos, els guionistes han corregut a buscar la llibreta per apuntar-lo a la llista, no?, de candidats. Sabem que a vosaltres també us agrada molt el tema, de manera que segur que sabreu dir-nos el següent. A veure, gent de Barcelona.
Avui a la primera fila del búnquer, gent de Barcelona.
A veure, com aneu del tema pèl?
Bé.
Home, sí, cabells llargs, eh? Tenim aquí.
No hi ha cap calvo, de moment, a la primera fila.
No.
Doncs ja segur que ho diuen, doncs bé. Com s'anomena la malaltia que provoca que una persona tingui el cos recobert de pèl, com si fos un animal? Opció A, licantropia. Opció B, peludèrmia. I opció C, hipertricosi.
La
La C.
La C.
N'està completament segur?
En Pau.
No tinc ni la de 12 anys, ho ha vist claríssim.
Va tallar el cabell fa una setmana.
En Pau ho tenia claríssim.
I per tricòsia, ara?
Molt bé!
Però, Pau, què preneu a l'escola, vosaltres? Què preneu a aquesta escola?
No ho sé.
Havia de ser correcte per força, perquè avui, a la segona part del programa, ens acompanya un metge, no diré més informació.
No diguis no.
Però he vist que feia amb els dits la 3.
Es veu que aquesta malaltia no només afecta la qualitat del pèl que es té, sinó també el gruix.
Mm-hmm.
Sembla que no hi ha cap remei útil per solucionar-ho,
bueno,
però la sort
sí,
avui hi ha tècniques depilatòries.
Tallar.
Tallar i làser, ja està.
Sí. Vinga, en lloc de l'Estefan, al final és Estefan, eh?
Estefan,
sí, ens agrada més així, eh?
Bueno,
sí. Sí, sí. Va fer-se un home a l'Oktoberfest, que
sí.
Allà es va fer famós, d'acord?
Sí.
Els orígens de la festa no són a Berlín, sinó a Múnich, on ara fa uns 200 anys, en ple octubre, s'hi va fer una gran festa per celebrar el casament entre el príncep Lluís i la princesa Teresa de Saxònia.
Vaja,
molt bé.
Allà es devia veure molt i devien dir, doncs, s'ho farem així.
Tots cosins, tots cosins.
Ja està. A la festa s'hi va convidar la ciutadania i es va allargar durant tota una setmana.
Molt bé.
Carai.
Déu-n'hi-do, eh? Va ser una gran festa que es va prendre la decisió de repetir-la cada any fins a convertir-la en l'Oktoberfest que coneixem ara. Teniu amics
sí.
que hi van?
Sí.
Jo també tinc amics. Es vesteixen de verd com si fossin follets, amb els mitjons en l'aire de ratlles...
El vestit típic allà de Baviera o no sé
sí,
on és.
Sí, i van a veure i tornen.
Molt bé.
Sí.
És una cosa que es veu...
Van, veuen
que
i tornen.
Veuen i tornen.
Sí.
Veni, vidi, veveri.
La pregunta és per la gent de Mataró. A veure, hi heu anat a l'Oktoberfest, vosaltres?
El de Lloret compta?
El de?
Lloret.
El de Lloret.
Sí, també compta. Hi has anat al Lloret?
Tampoc hi ha anat, eh?
Molt bé. Ojo l'Àlex, que ens portarà problemes.
Sí, aviam. L'Oktoberfest de Múnich s'inaugura sempre de la mateixa manera, amb una acció que fa l'alcalde. Sabríeu dir com dona el tret de sortida a la festa? Opció A. Fa una volta en una sínia i quan l'acaba ja es pot començar a veure.
Val.
Opció B. Balla una dansa tradicional alemanya, que es diu el Lander, davant del públic.
Sí.
I opció C. Rebenta l'aixeta d'un sortidor de cervesa amb un cop de martell.
La
C.
Anem a veure si és la C.
Correcte!
Molt bé, l'alcalde. Molt bé. Tot i que la imatge de l'alcalde ballant també seria maca de veure.
Sí, seria molt maco. Seria un... De fet, ja es fa... Perdó, això es passa a tots els casaments que tenen la mania de que s'ha de ballar,
sí.
Uns homes que no tenen ni idea de ballar,
no.
I fan unes cabrioles i unes coses, nois.
És terrible.
Home, no feu.
És terrible.
No
us caseu, que és l'origen del problema.
L'origen del problema és aquest, sí. Alegria.
It's a lesson too late for the learning, made of sand, made of sand.
Sobretot no us adormiu avui.
No. Home, no, per què?
No us adormiu.
No ens adormirem. No,
tenim un doctor entre nosaltres que sap perfectament per quina fase deveu estar, segons si ronqueu massa agut, massa greu, jo què sé.
Mira,
potser, potser això és filar massa prim. Però sí que hi entén, eh? És una persona que hi entén,
collons,
i no només
entén.
En això. També hi entén de música, perquè de fet és cantant.
Mira.
Alerta, això no us podeu imaginar.
El metge que et canta, eh? Això és perfecte.
Sí, és preciós. Ell va ser quan va marxar als Estats Units, que va entrar al món hippie i antimilitarista. Penseu que ja de petit formava part dels escoltes. Vull dir que això tot lliga, tot quadra. Allà hi va descobrir molts grups i quan va tornar a Barcelona va adaptar algunes cançons nord-americanes al català. Després en descobrirem alguna.
Vale.
Per ara ens centrarem a la seva activitat actual, que no és el cant, ja fa uns anys que va fer un comiat, dos anys o així, em sembla que va fer un comiat. Ell és especialista en apnees del son, insomni, narcolèpsia,
oh, que
no narcotràfic.
No. Que fàcil que vulgui.
Somnolència, electroencefalograma i la síndrome de les cames inquietes.
Això també entra?
Que això m'agradaria molt portar-lo a l'escola, perquè n'hi ha molts d'aquests. No
jo
sé
ho faig
si...
bastant,
sí
això,
que
també.
Fas,
sí?
És veritat.
Mica, sí.
Però no sé si és... Allò, no sé,
no ho considero malaltia, encara. Vull dir, faig que...
De fet, li demanem un diagnòstic.
Ja li demanem.
Amb les cames que et fan.
El fet és que li va anar molt bé, li va molt bé, de fet, tal com va dir ell, el son és un tema que interessa a tothom perquè tothom ha de dormir.
Clar, clar.
És sí. Que ja està.
No, sí, que hi ha gent, no, ja dormiré quan em mori. Doncs vigila.
Mira,
vigila.
Hi ha un fart. Està molt bé, trieu la carrera d'aquesta manera, no? Doncs que, com que tothom ha de dormir, sí, segur que tindré feina jo, perquè es parla de dormir.
Però això hi ha tanta gent que es dedica a la funerària.
Exacte, i els hi funciona,
doncs
o no?
Va, home!
Clar, sí, que se funciona! Collons, sí, clar. Per acabar de situar-vos, us diré que aquest doctor té un mètode amb el seu cognom, mm-hmm, i que s'ha atrevit a dir davant de tothom que dormir en parella no va tan bé com dormir sol.
Fixa't!
Adéu-siau al romanticisme, va, i benvingut al nostre convidat. Va, rebem un fort aplaudiment al doctor Estivill!
No és el mètode Estivill, no és fer-li sol vostra filla.
No!
Picant ferro, cridant Estivill. No s'adormirà mai, el nen.
Així no s'adormirà, la canalla, eh? Eduard Estivill, gràcies.
Hola, Eduard, com estàs?
Gràcies per venir.
Molt content d'estar aquí. Que bé. Sou magnífics.
Bueno.
Sou molt bons.
Hi ha molta gent...
Hi ha
molta gent que ara et vaig comentar que us escolto... Hi ha molta gent a mi que m'ha dit us escolto sempre, m'ho poso per dormir. Que no sé mai si és un elogi o...
No, per dormir és impossible dormir amb vosaltres.
Doncs hi ha gent que sí, eh?
Sou, exciteu a la gent, o sigui, és que és molt divertit. Per dormir, potser alguna cançó del Perales.
Sí. Oh,
que canten los niños que viven en paz. Sí. Aquesta cançó me la conec. És aquesta la cançó en Perales.
Vinga, Neus, anem a fer la pregunta corresponent al públic.
Sí, mira, a la gent d'Olot. Olot, atents. A veure, us he comentat que descobriríem alguna cançó traduïda que va popularitzar molt l'Eduard Estivill amb el seu grup Falsterbo 3 i després el grup de folk. Es deia un grup de folk. Així que, quina d'aquestes cançons es va popularitzar molt gràcies a l'Eduard Estivill i els seus companys? Opció A, Paf era el drac màgic. Paf el drac màgic. Opció B, La casa del sol naixent. I opció C, Cada dia al dematí.
La.
La?
La.
Sí. Sense cap dubte, eh?
Sense cap dubte. A veure.
Correcte!
Molta gent trista per aquesta... O sigui, si no l'haguessin traduït, si no s'hagués popularitzat gaire, sí, no s'entén.
Sí. No.
I dius, és igual, tampoc cal plorar gaire.
És molt trista,
però
la lletra.
Però vaig buscar bé la cançó una altra vegada, i el primer que vaig trobar, quan vaig provar el cercador, la pregunta que hi havia era per què la lletra de Puff de Magic Dragon és tan trista? Era la pregunta que es feia més la gent.
Però veure, per què és tan trista? Què li passa al drac al final? Ara no me'n recordo la lletra.
Home, que el nen es fa gran i el drac ja se'n va dins de sota del mar. Clar.
I el deixa sol,
sol.
És, lo de deixar el sol, el nen sol a dormir ho va treure d'aquí.
És tot d'un trauma d'aquí, eh?
Sí, però després hi ha un altre final, eh?
Que... Ah, sí?
Digue'ns-el, sisplau.
Mira, la lletra la va fer el Leonard Lipton, que era el company del Peter Yarrow, que formava part del grup Peter, Paul and Mary. Ells van fer la música i la lletra, però el Lipton va fer una última estrofa que el Yarrow no li va agradar posar-la a la cançó.
Ah?
I era que el nen es fa gran i té un fill. I el fill torna a jugar amb el drac.
Sí. Ja m'ha dit pell de gallina. Ja està.
Va, però si era molt millor aquest final.
Clar, però no hagués fet plorar tant.
Ja, això és veritat, és veritat. I a més, la gent que no tenim fills, què han de fer?
Ja.
No,
però jo sabent això em quedo més tranquil.
Sí.
Ja saps que almenys el drac no està sol. I
ja,
està sol.
Perquè aquest fill no saps si n'ha tingut.
És americanota, la història. Sí. Bé, l'ha encertat tothom, per tant, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Salsa de calçots, allioli, mongetes seques, que seran...
Per qui encerti la cançó de la neu, som-hi!
La casa del sol naixent.
Sí, oita, que ràpids han sigut aquí davant, eh?
Molt bé.
L'Àlex i la Teresa ho han dit de seguida. La casa del sol naixent, a les conserves Ferrer, que se'n van cap a Barcelona. Fort aplaudiment per l'Àlex, la Teresa i la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, gent del búnquer. Hola, Neus. Hola, Peyo. Hola, Jair. Doble fuet. Ahir em va sortir una notícia a Google. Crec que hi havia un plàtan que el van vendre per...
Sí.
Que eren 2 milions d'euros o de dòlars. I la meva pregunta era... què ara mateix que es pot considerar art i què no es pot considerar art? Perquè jo em veig en cor de fer-me milionari.
Bueno,
un saludo.
Provo.
Molt bé, valent.
És super complicat aquesta pregunta.
Quina pregunta és aquesta? Això... Si queda un quart d'hora per acabar el programa. Què és art?
Però això són moltes sessions de... A la universitat parlàvem d'això, perquè ens van ensenyar uns xais que estaven escorxats i que també era art.
Home, sí. En Damien Hirst, i es van vendre per molts diners.
I vam estar parlant molta estona d'això al màster. Vull dir,
ets,
que
ets amant de l'art, Eduard? Tens algun quadre a casa ben parit o no?
Tinc un germà que pinta i ell m'assessora. I la veritat és que m'agrada molt els quadres del meu germà.
Ah, sí?
Bueno,
m'interessa, m'interessa.
Sí, mira, un Estivill, no?
Sí, sí, Jordi Estivill, el busqueu a les
Jordi
xarxes.
Estivill,
mira. Molt bé. Quin estil té?
Fa moltes coses diferents. Fa escultura, fa pintura, però sobretot fa collage amb diferents materials antics, per exemple. Jo en tinc un amb capsetes de medicaments de fa molts anys. Us en recordeu, els més grans, us en recordareu dels supositoris Vilardell.
Sí, i tant.
Unes capsetes de Lacteol, que s'adonaven. Però tot això fa uns collage molt grans, i els trobareu a la xarxa.
Mira, ara n'estic veient un...
Que està fent amb tot de coses. Això es diu mixed media.
Però Eduard, això no pot fer a dormir, això, perquè hi ha masses coses aquí. No, hi ha alguna pintura que faci dormir? Que dius,
el que fa dormir és un altre art, que és la música. Hi ha un tipus de música que d'alguna manera t'ajuda a desconnectar. Mira, tot el que desconnecti t'ajuda a dormir, perquè el procés de començar a dormir ve... és previ a que hi hagi una relaxació del nostre cervell. Quan obrim els ulls al matí, el que fa el cervell és connectar la nostra escorça, que és la part més externa.
Sí.
Amb aquesta escorça funcionem tot el dia. L'escorça capta sorolls, capta olors pels nostres cinc sentits. I això tot el dia, també emocions. El son és com un globus que està a les estructures més profundes del cervell.
Sí.
I a mesura que passen les hores, el globus es va inflant, i quan ja portem 18, 19 hores desperts,
peta!
Aquesta pressió de son fa que es desconnecti. Però què ens passa avui en dia? Com que estem massa hiperconnectats...
Amb les pantalles, també.
Correcte, amb les llums, pantalles... I el que passa avui en dia, perquè notícies 24 hores, costa molt en algunes persones desconnectar. Per això els que dormen malament sempre reben aquest estúpid consell del que està al costat i que ronca i dorm molt bé i li diuen, relaxa't, desconnecta.
És veritat.
Desconnecta.
A mi saps què em passa? Ara explico una cosa personal, però és que jo no dormo gaire bé, tinc insomni, ja ho sabeu.
És curiós perquè és que no havíem tingut mai un metge de convidat i llavors ara el programa de cop ha agafat una mena de cosa de consultori.
Sí, és veritat.
És que, a veure, genera molta confiança.
Sí, és veritat.
És que dius, No et cardarà mai.
No,
sempre em passa igual. A qualsevol lloc que vaig, reunió, etc, es converteix en una consulta, però una consulta gratuïta, no?
Clar, no cal que em donis.
Un paga.
Ojo, que
pot ser el meu representant, Peyu.
Ja
tinc un representant, és el Peyu, i llavors ell us cobrarà, us dirà el que heu de pagar.
Però jo no cal que em donis la resposta, perquè en principi l'haig de saber, que el que em passa és que...
Dorms molt malament.
Sí, però tinc insomni i tot això, però és igual, d'acord? El fet és que jo llegeixo, em va molt bé llegir, perquè no miro pantalla, no sé què. Què passa? Que aquest senyor d'aquí al costat arriba tard, no? I després fa tant que no l'he vist que em fa molta il·lusió veure'l. I després, que contenta, que bé que hagi arribat. I després ja m'he despertat una altra vegada. L'opció quina és? Que no vingui a casa.
El divorci.
Que ja la seva resposta.
El divorci. Són ben bé que són caràcters, perquè jo també arribo tard a casa i la meva xicota...
No t'espera.
No s'acaba de despertar en aquell moment, no sé. No l'he vist mai que...
No, és això. No,
de totes maneres, la major part de gent que dorm malament és perquè no té la consciència tranquil·la.
Ojo, cuidado. Em falta metge i psiquiatre.
Veig que... Carai.
Bé, aviam si algú vol fer alguna pregunta,
sí.
Neus.
Sí, mira, la Teresa de Barcelona ens porta una cosa.
Què ens has portat, Teresa, aviam?
Dues coses.
Que són?
Primera, unes llavors i una samarreta de Xarcolant, que és un col·lectiu que ens dediquem a recuperar els coneixements i els usos de les plantes oblidades.
Que maco.
O flora espontània, o cometes, males herbes.
Aviam, Peyu té hort.
Això ho plantaré a casa. Va, vinga. Herbacol.
Una samarreta.
Plantatge i romàs.
Em va agradant a mi. Tinc una altra cosa, tinc això d'aquí. Què és això, Teresa?
Això és un conte que he escrit jo i que va il·lustrar un amic, en Xavier Santgenís, i que és un conte que era molt petitet quan el meu fill era molt petit, el nostre fill Pau, però que va anar creixent a mesura que ell creixia també,
clar,
i que parla sobre la importància d'allò que cultivem a la nostra vida.
Molt bé.
Doncs el senyor.
Fa olor de llibre?
Sí.
Molt bé, que maco. Qui l'ha dibuixat?
I és per tu, Xavier Santgenís.
D'acord, molt bé, m'agrada.
I és per tu perquè tu treballes amb canalla petita.
Sí, els ensenyaré, Sabran moltes coses. Últimament tinc llibres per la canalla.
Molt bé, molt bé.
Plantes, herbes i pensaments en general.
També hi deu haver algunes herbes que van bé per dormir. Això sí.
L'herba col. Amb moderació.
Amb moderació,
eh? Enganxen les herbes?
Home, sí.
La tila?
N'hi ha alguna que sí. No, la tila no, precisament. No.
La rosella?
La Maria.
La Maria fa venir son, la Maria?
No. En algunes persones, sí.
Tu la consideraries, la Maria,
mira,
doctor Estivill?
Hi ha alguns treballs. Ara...
Cuidado.
No, en sé d'això, perquè jo vaig viure als Estats Units als anys 66-67.
Molt hippie, clar.
I allà vam descobrir la Maria en aquell
moment. Clar.
I bé. No. Era tot un ritual, un grup d'amics que podíem ser 10, 15, llavors fèiem un peta. I no com ara, que cadascun té un, no. Fèiem un, l'agafàvem amb una postura especial, xuclàvem i el passàvem al següent. És a dir, sí, que un peta servia per 15 persones.
Sí.
Clar, no arribava la segona vegada ja.
Clar.
Però amb una sola ja ens posàvem a tocar la guitarra.
Ah.
Monday. Aquesta era la vida.
Déu-n'hi-do.
I sí que és veritat, que hi ha alguns estudis que amb alguns derivats de la Maria, sí, o millor dit, del cannabis, poden tenir algunes opcions terapèutiques. Per exemple,
sí,
amb el dolor.
Sí.
Amb el dolor pot estar indicat, evidentment, sempre sota control de les unitats de dolor dels metges. Però hi ha molta gent
que ho fa...
Per dormir
potser és excessiu, però
sí,
no.
Sí, perquè la gent ho fa com a rutina. Mira, tot el que és rutinari ajuda a dormir.
Va.
Fixa-t'hi que quan anem a dormir fem rutines. Ens rentem les dents, ens posem el pijama o no, i dormim sempre a la mateixa banda del llit si dormim en parella.
Sí.
I ens col·loquem en la postura que a nosaltres ens sembla que serà la millor. Això són rutines. Dintre d'aquestes rutines pot haver-hi la gent que escolta música, la gent que llegeix un llibre,
sí,
i, evidentment, la gent que es fuma un peta. Hi ha gent que ho fa.
Existeixen.
Sí, tant que existeixen. Si vols te'ls presento. Hi ha el CBD, s'ha posat molt de moda el CBD.
Sí, clar, perquè és un derivat que diuen que no enganxa. El problema de la Maria és que en algunes persones que tenen una predisposició, atenció que això és important, una predisposició de tenir alguna malaltia mental, com per exemple l'esquizofrènia, poden desembocar aquest brot esquizofrènic. Jo, malauradament, he tingut una experiència amb això, amb companys de... Vosaltres no ho sabeu, però abans l'Emili era una cosa horrible, i per lliurar-se'n de l'Emili començàvem a prendre pastilles, a fumar Maria, perquè s'alterés l'electroencefalograma. I un dels companys va desenvolupar un brot psicòtic per culpa d'aquests medicaments.
Sembla que el de la Maria interessa, perquè jo no havia vist mai el públic tan connectat com avui.
Sí.
Per més bona que fos la biografia, jo no els havia vist mai. Aquest nivell de tensió.
És veritat.
Sé que deu ser secret professional, però et deuen haver explicat coses ben curioses a tu, Eduard.
Sí, perquè la gent, quan fem una visita, fem una història clínica. La història clínica, evidentment, sempre és referida al son. Per exemple, jo no sé mai ni la feina que fa el pacient que arriba.
No preguntes,
ni...
però sí. No, ho acabes sabent? No.
No ho necessito. Mira, us explico perquè ja és públic i ja no està aquí, però va venir una persona molt coneguda, cantant, baixeta, que es va barallar, que vivia amb un jugador de futbol i que...
Un moment. Persona baixeta, cantant, que es va barallar, que vivia amb un jugador de futbol.
Sí.
Ah, entesos. Ja sé qui és.
Ja sabeu qui
ara
és.
Sí,
vale.
Sí.
Molt bé. Doncs va arribar allà a la consulta i anava vestida com normal, com tothom, sí, i jo no sabia qui era. És magnífica aquesta persona,
és
superintel·ligent i volia simplement consells per educar el seu nano amb bons hàbits de dormir.
Sí.
Total, que al sortir, la secretària em diu, que sap qui ha vingut? Jo dic, no, què? És la Shakira!
I bueno, no ho sabies,
no,
eh?
Això t'ho deia perquè normalment fem això, fem la història clínica. A la història clínica preguntem què els hi passa, no? I va venir un dia un senyor, que una magnífica parella, que eren d'un poble a la vora de Puigcerdà,
sí,
de la Cerdanya, i la senyora em diu, miri, vinc perquè el meu marit es torna de color blau quan dorm.
Això tan meravellós.
És una història,
hola!
Eh? Una història
cuidado, cuidado,
cuidado,
cuidado,
cuidado, cuidado.
I
cuidado,
què?
Cuidado. Bueno, i...
Aviam, el marit es torna de color blau.
Sí,
jo, a mi, jo em vull imaginar la situació,
sí,
no?
Sí.
I el doctor Estivill apuntant amb un paper blau. Molt bé.
I tot seriós, eh? I
clar, clar,
seriós,
aguantant clar, el tipus.
Clar.
Ah, molt bé, color blau, molt bé.
Molt bé.
I blau. Per què ho fa? Però què li passa? Què fa? No, no, miris, que aquest senyor meu ronca molt.
Va.
Ella no venia pels roncs, eh? Es venia perquè el senyor es tornava blau.
Home, si posa una balança, el de blau és el que pesa més, eh?
Exacte. I he descobert que quan està despert i té la boca tancada, no ronca. En canvi, quan es posa a dormir, el primer que fa és obrir la boca. I això ho fa tota la gent que ronca, perquè el ronc es produeix perquè es tanca el coll.
Sí.
Si ara ja vinc aquí, Peyu, i t'apreto el coll, tu sí, què faràs? Obriràs tots els forats que tens. Ben bé, aquesta
alerta,
senyora, intel·ligent ella, evidentment... Volguent solucionar el problema dels roncs del marit, no se li va acudir res més que tapar-lo amb una cinta aïllant la boca cada vegada que s'anava a dormir.
Hòstia!
Clar, imagineu, aquest home feia amnees i feia...
No podia.
I no podia obrir la boca.
Clar.
Per tant, es tornava blau perquè li baixava l'oxigen a la sang.
Hòstia santa.
És el que se'n diu una cianosi.
Sí, sí,
es tornava cianòtic i era de color blau per culpa d'això.
Però la senyora dormia tranquil·la perquè la...
Sí.
Sí, ja està.
Sí, sí, sí.
Amb cinta americana.
Oita, en Josep, en Josep ja no me ronca, tu.
No, no, no,
no. Ja...
Ara es porta un mes a l'hospital en coma.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Quina bestiesa.
Home, i ara fixeu-vos els que mireu les xarxes.
Mira, ho hem de deixar aquí, Eduard, perquè... Arribem als últims minuts del programa. Temps per fer-li quatre preguntes molt ràpid a l'Eduard Estivill.
No podrem fer-li quatre preguntes perquè tota pregunta és... Intento preguntar-li alguna cosa que es pugui respondre ràpid.
Vinga.
Sap jugar al futbolín?
Sí,
sí?
Jugar molt,
sí,
mera petit.
Mira,
sí,
doncs t'apuntem, perquè volem organitzar un concurs de... Perfecte. Famosos, sí, d'una competició.
Doncs bé, doncs bé.
Sí, jo sóc gran, tinc 76 anys i dormo 6 hores, 6 hores.
Sí, perquè es veu que no has de fer tant, sí, perquè ja tens una edat.
Correcte.
És que hi ha moltes coses, sí.
I el dia que no dormo bé em foto una pastilla.
I ja està.
Ja està.
Ah, molt bé.
No pot bé, millor final.
Sí, 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 sí. M'ha recordat la meva mare, jo tinc la imatge de petit, d'estar asseguts al sofà, i la meva mare s'adormia al sofà i es despertava perquè se'n recordava que no s'havia pres la pastilla de dormir. Es despertava, ai, que no m'he pres la pastilla de dormir. Ai. En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir l'Eduard Estivill, que segur que sí, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu.